Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa. Nou peregrinatge del Club Més Amics. Juntament amb la parròquia Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, marxem al sud d'Itàlia. Coneixerem els racons més emblemàtics de la regió de la Púlia i visitarem la Basilicata i el Santuari del Pare Pio. Del 24 de setembre a l'1 d'octubre, la Púlia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel que els ofereix una tertúlia comentant les lectures de la missa dominical. Avui conversarem amb els nostres tertulians sobre el missatge litúrgic que hi contenen. Som el diumenge 21 de durant l'any. Gràcies per acompanyar-nos. Seran els nostres convidats per aquest programa i per aquesta tasca l'Albert Florenç, el Francesc Figueres i l'Helena Vázquez. Anem a presentar-los i a saludar-los. Albert Florença, professor de la Càtedra d'Ètica d'ICOESE, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Hola, benvingut, Albert.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Ho diem tot.
Helena Vázquez és infermera jubilada, catequista de la parròquia de Sant Joan Baptista de Badalona. Què tal, Helena? Bé?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per poder ser aquí.
Francesc Figueres, membre de la Delegació de Pastorals i Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i de la Comunitat Betània. Què tal?
Molt bé. Gràcies. De vacances, i quan estem de vacances està molt bé.
Contents de tenir-vos de nou a les tres aquí.
Els que tenen vacances.
Això, que som aquí. No,
bueno, jo les tinc, per tant, jo les comparteixo.
En Jordi Carretero té cura de la taula de control. Es parla amb Maria Marín. Dit això, de seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 21 de durant l'any és del llibre de Josuè i del capítol 24. En aquells dies, Josuè reunia a Siquem totes les tribus d'Israel i cridà els ancians d'Israel, els seus caps, els seus jutges i els seus magistrats. Es presentaren tots davant Déu i Josuè digué a tot el poble:
si no us sembla de bé de tenir el Senyor per Déu, escolliu avui quins déus voleu adorar. Els que adoraven els vostres pares quan vivien a la regió occidental de l'Eufrat o els déus dels amorreus, el país dels quals viviu. Però jo i la meva família hem decidit adorar el Senyor.
El poble respongué:
mai de la vida no abandonarem el Senyor per adorar altres déus. El Senyor, el nostre Déu, és qui ens va fer pujar amb els nostres pares de la terra d'Egipte, d'un lloc d'esclavatge. Ell obrà davant els nostres ulls aquells grans senyals i ens guardà per tot arreu on anàvem, enmig de totes les nacions que havíem de travessar. També nosaltres, doncs, estem decidits a adorar el Senyor, que és el nostre Déu.
Aquest fragment del capítol 24 del llibre de Josuè és conegut com l'Assemblea de Siquem. Josué, el successor de Moisés, convoca tot el poble per renovar l'aliança amb el Senyor. Moment solemníssim. Cal fer l'elecció i definir quins déus adorar les tribus. En fi, també porta contingut aquesta lectura. Qui comença, va.
Bueno, jo penso que després d'haver fet el vedell, quan Moisès puja, clar, el poble ho té molt clar, i el poble té molt clar que és el Senyor a qui han de seguir, no? Però sí que està bé, el que dèiem potser la setmana passada, no? Recordar d'on venim, aquell moment que estàs vivint i cap on anem. I penso que aquí Josué els hi fa aquesta reflexió, no? Dius, venim d'on venim, estem on estem, i qui, o sigui, situar les coses. És un moment allò de discernir, parem, pensem, situem les coses, veiem la nostra vida, com Déu s'ha manifestat. I això ens fa, doncs, seguir avançant, no?
Cal definir-se, o sigui, vols seguir el Senyor o te'n vas amb els altres déus?
De fet, jo crec que estem contínuament en aquesta situació, o com a mínim força vegades, no? També nosaltres decidim quins són els déus que volem adorar, no? Un exemple que estaria interessant, molt pràctic, seria mirar la nostra agenda, a qui dediquem el temps, per exemple. I aleshores veurem que a vegades el temps, per necessitats, és obvi que l'hem de posar allà on hem de cobrir les nostres necessitats, però sovint després ens adonem que el temps del qual nosaltres som amos, que cada vegada és menor, és cert, el dediquem a les coses que no són precisament el que diríem que són les més importants. I això ens hauria de fer veure, és una bona prova de veure on situem nosaltres els nostres déus, no? Aconseguir més prestigi o aconseguir més coses o estar disfrutant jo o bé donant-me als altres o bé, és interessant veure això, no?, en el dia a dia, no? Aquesta pregària tan interessant que es fa al final del dia, de dir, a veure, Senyor, com ha anat la cosa? Aleshores em puc adonar de a quins déus estic servint jo, no?
Sí, però veus, estic d'acord amb el que dius, Albert, però tornem a la lectura. El Senyor, el nostre Déu, és el que ens va fer pujar amb els nostres pares de la terra d'Egipte. Per tant, Déu ha obrat. Recordem allò que Déu ha fet, vale? Seguim. Ell ha obrat entre nosaltres i els nostres ulls han vist grans senyals i ens guardar per tot arreu on anàvem. Per tant, és el que dèiem la setmana passada. Hem de parar. Jo penso que és una cosa molt important, i jo sé que hi ha molta gent que ens escolta que ho feu, és escriure aquelles coses, aquelles experiències que un viu, com tindre aquest diari espiritual. Perquè en moments que un té, doncs, dificultat, o en moments que té feblesa, o en moment que a vegades potser no veus a Déu amb aquella claretat que a vegades ho veus, recordar i veure, no tant per viure en, sinó per dir, ostres, el Senyor hi és. I per tant, aquí, aquell moment que jo vaig tindre aquell moment de dificultat, o aquell moment que doncs, no trobava feina, o en aquell moment que em sentia sol, vaig sentir doncs, la trucada d'aquesta persona. I doncs, això escriure-ho. D'una manera molt, un diari com espiritual, això penso que és molt important.
Sí, és veritat que l'altre dia estava escoltant... En una reunió estaven parlant de que el Senyor hi és, de que el Senyor ens ajuda, de que el Senyor... Hi havia una persona que sé que està en una depressió molt profunda. Aleshores, a mi em sonava com teòric el que li estaven dient, perquè jo pensava, quan estàs en una depressió, bueno, jo fa molts anys em vaig tenir una de molt, molt forta. I el meu problema més profund era ficar a Déu en allà. O sigui, jo el que volia era entendre com Déu hi és quan ho estic passant així de malament. I quan això ho expliques o ho dius o ho dones amb una altra, amb teoria, que es nota que aquella persona que està parlant parla de memòria, doncs no sé si a la persona que ho està passant malament li pot arribar de veritat.
Però no que tu li expliquis la teva experiència.
Que un mateix.
Clar, la seva pròpia clar, experiència.
Clar. Sí, però...
Però en el moment que... Jo entenc que en el moment que tu... perdoneu, però els grans directors espirituals t'ho diuen. Que tu agafis... Jo entenc que una persona que està en depressió és difícil que pugui escriure. Però després, quan se n'en surt d'aquesta depressió i tu l'has superat, escriure. Jo què no... vas viure, com ho vas viure i què et va ajudar a sortir d'aquest...
Jo en l'hospital, quan acompanyava a les persones que estaven malaltes, a persones terminals, a persones quan ja hi havia, no el primer dia, evidentment, però quan ja hi havia una mica de confiança, de que ens anàvem trobant, de que ens... doncs a vegades m'atrevia a dir-los, sé que és molt difícil, i digue-li al senyor, si no pots, digue-li que ho fas perquè l'Helena t'ho ha dit. Però si pots, digue-li al senyor, gràcies per aquest moment que estic passant, que no entenc res.
Helena,
i això la gent l'ajudava.
Tu has conegut una persona molt propera a la sí. Rosa de l'Ofeu.
Sí.
El llibre del somriure de la fe sí. és el seu diari de la seva malaltia.
Sí.
Ella no entenia res, ella no vivia res, que... però ella es va agafar aquest Déu que li va mostrar en el seu interior, en aquella vida interior, en aquella vida de pregària que tenia la Rosa molt profunda, allà es va agafar i allà va trobar la força per viure la malaltia.
Clar, però hi ha gent que però... potser no té aquesta vida...
Exacte. Bueno, aquí jo vaig, Helena. És a dir, no oblidem que hi ha una dimensió de misteri. És a dir, que en el mal hi ha una dimensió de misteri. Hi ha una dimensió... Que no és racional, que no la podem explicar, i que, per tant, jo a vegades el que em queda és la creu i l'abraçada i l'estar al costat. I jo continuo moltes vegades preguntant-me per la mort de l'innocent. Continuo preguntant-me. És a dir, que no sempre tot és tan... No sempre tot acaba amb violins, aparentment, no?
En tot cas, podem, si els sembla, podem continuar parlant d'aquest tema, doncs ara tots... comentant també la segona lectura. Una segona lectura que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol 5è.
Germans, sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist. Que les esposes se sotmetin als seus marits, com tots ens sotmetem al Senyor, perquè el marit és cap de la seva esposa, igual que el Crist és cap i salvador de l'Església, que és com el seu cos. Per tant, així com l'Església se sotmet al Crist, les esposes s'han de sotmetre en tot als marits. I vosaltres, marits, estimeu les vostres esposes, tal com el Crist estima l'Església. L'estima tant que s'ha entregat a la mort per ella. Per santificar-la, l'ha rentada amb el bany de l'aigua acompanyat de la paraula, i així ha pogut cridar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques ni arrugues, ni res de semblant, tota santa i immaculada. Igualment, els marits han d'estimar l'esposa com el seu propi cos. El qui estima la seva esposa és com si s'estimés ell mateix. No hi ha hagut mai ningú que no estimés el seu propi cos. Tothom l'alimenta i el vesteix. També el Crist es porta així amb la seva església, perquè som membres del seu cos. Per dir-ho en paraules de l'Escriptura, per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i, des d'aquell moment... ells dos formen una sola família. És un misteri molt gran. Ho dic de Crist i de l'Església.
Noves exhortacions de l'apòstol als efesis de cara a la vida dels creients. Ara sobre les relacions familiars i concretament de marit-muller. Les relacions matrimonials, no ho perdem de vista, es presenten en el marc o rerefons de la relació entre Crist i l'Església. Aquí n'hi ha molt per parlar, per tractar. A veure, qui comença a mullar-se el primer?
És una lectura difícil i complicada, perquè segons com la llegeixis, el sector femení dirà que...
No, només femení, eh?
I jo no, també... Escolta'm,
això, sí, Albert, però... literalment, això no s'aguanta. No s'aguanta. Escolta'm. Sí, home, per favor.
Sant Pau era molt machista, no?
No.
Ara començarem a matisar la cosa,
històric,
però...
El marc històric era molt machista. Això. I dins la tradició...
Masclista.
I dins la tradició jueva encara més. Però bueno, digues, Albert.
No, res, jo, esclar, al venir aquí, he començat a llegir, sembla ser que aquesta carta ja està escrita per una segona generació, que no era el mateix Pau, jo no, això no sé massa, eh? Potser estic dient una bestiesa. Però és una mica com explicar a la gent d'aquell moment, posar un exemple, arreglar... Però vaja, torno a dir-ho, per favor, si algú sent això, que no faci lectura literal d'això, perquè cap dels que estem aquí estem d'acord amb la literalitat d'aquestes expressions. Una altra cosa és després fer hermenèutica, interpretar-ho, pensar-ho, però d'entrada diem això, Perquè el mateix Sant Pau, en altres textos, per exemple, que hi ha aquella expressió tan extraordinària que diu ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona, tots som un sol en Jesucrist. Escolta'm, això és una crida a la modernitat, tots som iguals, etc etc, no? Per tant, diguem-ne que s'arregla així, però vaja, torno a repetir-ho, que ningú s'espanti quan llegeixi això, perquè caps dels que estem aquí defensaríem això literalment.
Bueno, jo m'he quedat amb la primera ratlla d'aquesta lectura, que potser no... Ens quedem sempre en que les dones s'han de sotmetre als homes, no ens fixem tant en que també diu que l'home ha d'estimar la dona, però al començament de tot diu...
Però mira com ho diu, com l'ha d'estimar, eh? Com el seu propi cos, eh? Sí. Cuidado, eh?
Però jo dic...
No diu que l'estimi només, no. Com el seu propi cos s'estima, eh? Cuidadín, eh? Que... L'exigència hi és, també. Penso que això moltes vegades no ho apreciem o no ho comentem. Segueix,
no, que m'he quedat amb la primera ratlla que diu sotmeteu-vos els uns als altres per amor al Crist. I en aquí hi entraria tothom.
Jo em quedaré amb una frase que a mi penso que és un dels problemes que moltes parelles avui en dia, jo que treballo amb joves, m'ho comenten, no? És la frase final. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa. I des d'aquell moment ells dos formen una sola família. I jo moltes vegades penso que, i ho vius amb joves que es van a casar, que els pares es fiquen allà, la mare està pendent de si la meva filla... No, ara ja no. Ja no és aquest moment. Jo faria una crida als pares que teniu fills, que estan a punt de casar-se. Els heu ensenyat tot. Heu fet el millor que heu sabut fer-ho, perfecte. Ara, al moment que es casen, són ells dos que tenen que fer aquest camí i començar de zero. Que us demanen ajuda?
Sí.
Però aquesta presència contínua i trucar, i com estàs, i et cuida, i fas això, i fes-li això... No. Ja són ells dos que han de començar aquest camí. Perquè moltes vegades... I és una interferència que es produeix en aquestes parelles joves que comencen a fer aquest camí de la família, que segurament, com tots, no saben moltes coses i les aniran aprenent amb el llarg de la vida, però respectar-les, que facin aquest camí, és un nou començament. Eh?
I també ells, que estiguin l'un per l'altre, perquè també conec parelles que...
Sí.
Però el noi, sobretot, està molt enganxat a la mare i pues això tampoc ajuda que la parella...
I després em costa molt una cosa que a vegades veig que dius, ostres, quin morro. I perdoneu que us ho digui així. Quan veus parelles joves, perquè treballen, que llavors el pare o la mare és el que té que anar a portar els fills a les activitats extraescolars, ara tinc que anar a la piscina. No, que un dia ho facin, em sembla molt bé. Però jo penso que a certes edats els pares ja han viscut el que tenien, ja han sigut pares. Per tant, se'ls ha de donar aquest altre protagonisme.
Jo, a la vegada, si em permeteu, intentant donar una altra visió, un altre aspecte que penso que surt aquí a la lectura, i és quan parla de que els marits han d'estimar les seves esposes tal com el Crist estima l'Església, no? Que és donant-se, entregant-se... a la mort. O sigui, aquí hi ha aquesta aposta definitiva de Déu per tota la humanitat, no? Aquesta em sembla que és una idea importantíssima, no? I després hi hauria una altra qüestió, no? I és que quan l'Església, quan intentem nosaltres explicar aquests textos, etc, jo penso que tota l'Església, tots nosaltres, hauríem de treballar perquè l'Església sigui signe de respecte a la dona, signe de potenciació de la dona, que en molts aspectes ho fa, i en altres jo crec que ha d'haver un treball en profunditat sobre aquestes qüestions. I, per tant, si aquesta realitat i aquesta vida de l'Església fos així, en treball de la dona, no ens caldria fer masses matisacions amb les frases aquestes. Jo penso que hi ha un treball per fer força important, igual que la societat, que té un treball força important per la dona.
Molt bé, doncs continuem endavant. I ara ja doncs, ens quedaria per escoltar l'Evangeli, però abans recordem als nostres oients doncs, que estem compartint aquesta tertúlia i comentant les lectures d'aquest diumenge 21 de durant l'any, litúrgicament parlant, amb l'Albert Florença, professor de la Càtedra d'Ètica d'IQS, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, amb en Francesc Figueres, membre de la Delegació de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i de la Comunitat Betània, i amb l'Helena Vázquez, que és infermera jubilada, catequista de la parròquia de Sant Joan Baptista de Badalona. Ara sí, l'Evangeli, segons Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, molts que fins aleshores havien seguit Jesús digueren:
aquest llenguatge és molt difícil. Qui és capaç d'entendre'l?
Jesús coneixia interiorment que els seus seguidors murmuraven d'això i els digué:
us escandalitza això que us he dit?
Què direu si veieu que el fill de l'home puja on era abans? L'esperit és el qui dona la vida. La carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són esperit i són vida. Però entre vosaltres n'hi ha alguns que no creuen.
Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui creien i el qui l'havia de trair. Després, afegir.
Per això us he dit abans que ningú no pot venir a mi si el Pare no li concedeix aquest do.
Després d'aquell moment, molts dels qui l'havien seguit fins aleshores l'abandonaren i ja no anaven més amb ell. Jesús preguntà als 12.
Vosaltres també em voleu deixar?
Simó Pere li respongué.
Senyor, a qui aniríem? Només vos teniu paraules de vida eterna i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu.
Som ja al final del discurs del pa de vida de Jesús. Els qui el seguien murmuraven contra ell. No el comprenen. Les seves paraules són dures i difícils d'entendre per a la raó humana. Però Jesús es presenta com l'únic capaç de donar vida als qui vulguin menjar-lo. Els 12, en boca de Pere, ratifiquen el desig de romandre en Jesús. Qui comença?
Bueno, jo penso que és una... Bueno, digues, Anna.
No, digues. Bueno, jo m'havia subratllat una mica... Aquest llenguatge és molt difícil, que és capaç d'entendre'l, i a partir d'aquí hi ha molta gent que el deixa, Jesús. I, bueno, em refereixo també al que parlàvem el diumenge passat, de que quan Jesús multiplica els pans, quan dona de menjar, quan Jesús et regala, doncs tot és molt senzill. Però quan t'interpel·la i et demana ser tu pa per un altre, per uns altres, doncs aquí ens podem escandalitzar o podem dir esto no va per mi.
Bueno, el que deia abans l'Albert, abraçar la creu. Sí. Vull dir, jo entenc, vull dir que no és moments fàcils, però aquí jo subratllaria aquest sentit de Déu, tot partès de Déu. I fixeu-vos que diu una cosa molt clara que a mi, diu, per això us he dit abans que ningú no pot venir a mi si el Pare no li concedeix aquest do. Si Déu no ens dona el do de la fe, nosaltres no podem arribar a Jesús.
El do de la fe el dona a tots, no?
Sí, però clar, però aquest sentit que dèiem abans, trobar la profunditat en la vida teva personal, és la que et porta a viure aquesta... El pa del paller, diguem, vale? Tot ve del mateix joc. Déu Pare, Déu Fill, la humanitat. Llavors, quan hi ha aquesta realitat, la treballes, acuis el do de la fe, clar, perquè tu reps l'anunci, i com que reps l'anunci, l'acuix... A mi hi ha una imatge de Gaudí, de la Sagrada Família, que m'agrada molt, que és aquest sentit de intuïció que té Gaudí de la Sagrada Família, les imatges totes a fora, el misteri és l'anunci carigmàtic, i després hi ha tot aquest procés fins a arribar a interior.
A mi, això de l'entendre'l, si em permeteu entrar aquí, qui és capaç d'entendre'l? I clar, resulta de que en aquella magnífica, amb aquell magnífic text, no, de Sant Pau, que diu va ser un escàndol pels grecs, no? Els grecs, que eren racionals, raó, es troben amb un déu penjat en creu, aquest és el vostre déu, un déu que predica... Jo penso que això encara avui, com es pot comprendre en un món on la individualitat ha entrat d'una manera tan extraordinària, una individualitat de masses, eh? Per això no, una individualitat d'autonomia, no, una individualitat de masses i tal, on perdre el temps pels altres, ja m'enteneu, amb aquesta expressió, et fa perdre tu oportunitats, esclar, com es pot entendre aquest missatge? I és que aquest missatge, perquè després veiem que els senzills, les persones senzilles, de cornet, aquestes persones l'entenen. Aleshores, nosaltres, que tenim a vegades persones que han estudiat molt, que hem estudiat molt, que hem fet, etc etc, com ho entenem, això? Ens costa.
Bueno, però jo penso que diu molt clar al final. Simó Pere li respongué, senyor, aquí anirem. No crec que fos Simó Pere un gran estudiant, era un pescador. En canvi, clar, ell ho diu, les paraules que jo us dono no són paraules que s'emporta el vent, són paraules que neixen de la vida, que neixen de l'esperit. Per tant, el mateix esperit li inspira a Simó Pere aquestes paraules de dir, senyor, aquí ni diem, només vos teniu paraules de vida eterna, no? Per tant, jo penso que és el que dèiem al principi. Quan tu estàs vivint aquest do de fer les acollit i el vius profundament interior, el mateix esperit és el que t'il·lumina i et dona aquest do de saviesa i de coneixement.
Aquí, molt bé, molt bé. Totalment, estic totalment d'acord. Totalment d'acord amb tu, Francesc. El que jo volia dir és això, és a dir, que no només hi ha intel·lecció de raó, sinó que hi ha un altre tipus d'intel·lecció, diguem-ne una intel·lecció espiritual, una mirada amorosa del món, etc. Que moltes vegades jo penso que és el que manca, és a dir, hi ha una desproporció moltes vegades molt gran entre el que seria el coneixement, diguem-ne, científic o tècnic, etc., filosòfic, i una altra cosa és el coneixement a través de l'amor, una altra mirada, la mirada espiritual.
Tornem a lo de aquests diumenges enrere, que hi ha d'haver-hi moments de silenci, moments de pregària, moments de trobar-te amb tu mateix per poder acollir aquest esperit que després t'impulsa i t'envia als altres.
I moments d'estar amb els altres. I
no, clar.
Amb tu hem viscut una experiència fa anys a Lourdes, i ho dèiem, jo era anti-Lourdes, però quan vaig descobrir que Lourdes era el malalt, i que tota
jo la primera vegada que vaig anar a Lourdes, quan el tren va arrencar, vaig dir-me a mi mateixa, què fas aquí?
Jo menys això. Jo quan vaig arribar a Lourdes i vaig veure aquella parafernària, vas dir, què és això?
No, pos malalt.
Clar, i després, quan vius l'experiència d'estar al costat d'una persona que tot el que et dona és gratitud, tot el que et dona és un somriure, tot el que et dona, dius, clar, allò és la humanitat, és veure el Déu, aquest Déu que hi ha dintre encarnat d'aquesta persona.
Què més?
Doncs jo afegiria per una cosa, és que més enllà de l'experimental, que és important, tot allò que nosaltres traiem de la realitat, de la nostra raó, hi ha l'experiencial, és a dir, allò que vivim en profunditat, i que això moltes vegades ho tenim com tapat, ho tenim com... I precisament és amb aquests ulls de l'experiència d'allò viscut, ara això que comentàveu vosaltres d'aquesta experiència
de Lourdes,
és on nosaltres descobrim o podem entendre aquest missatge. I de tant en tant tenim espurnes d'aquest enteniment.
Però això, Albert, necessitem escriure-ho, perquè el nostre cap té una capacitat de vegades oblidar coses i si no tens un paper que dius, ostres, fa 10 anys jo vaig viure aquella experiència del diari espiritual. Però això és tan bo, en moments de dificultat, en moments de malaltia, en moments d'adversitat, llegir i veure que el que has viscut, l'experiència encarnada en la teva vida.
Amb tot, si em permets, i estan totalment d'acord amb tu i que és útil això d'escriure, però a mi cada vegada m'impressiona més allò que guardem en el cor, en profunditat. És a dir, parlaves del diari espiritual, que jo penso que és profund, escriure demana una reflexió. Ara, actualment, deixem això per les fotos fetes amb el mòbil, ho oblidem, però hi ha un altre element, jo crec que és més profund, que és allò viscut en profunditat, que no s'oblida mai, que és com una mena de record profund, que és com l'anar amb bicicleta espiritual, que allò no s'oblida, són experiències que són fundants, però per això cal anar molt endins, molt endins.
Sí, és que el fet d'escriure, jo crec que també, bueno, almenys jo, la meva experiència és aquesta, hi ha èpoques, hi ha hagut èpoques en les que he escrit moltíssim, però ara mateix no és això. I aleshores, bueno, penso que el que diu ell, l'Albert, es queda dintre, el que queda dintre del cor és el que realment et va fent moure. I això, i, bueno, tot aquest evangeli que parla de l'Eucaristia, això, cal viure l'Eucaristia seria això, donar-se i...
Bé. I com deia el Francesc, no?, abans, i tu mateixa, Helena, no?, i aleshores cal anar dins, cal pouar per buscar aquestes experiències profundes que ens donen llum per entendre aquest missatge del Crist, no?
Molt bé, doncs potser caldria que ho deixéssim aquí, no perquè no hi hagi més coses
jo,
per
Maria,
comentar.
Jo, Maria, no sé què feu, però el temps passa molt ràpid.
Passa ràpid, sí, és
veritat. Penso que...
Bé, no, doncs bueno, vinguin diumenge vinent.
Bueno, aquest estiu ens estàs explotant, bueno, aquest estiu.
És una manera d'enredar-nos,
eh? Diumenge
vinent. Jo sí, si no dir res més del temps,
ja
perquè...
Ja començarem el setembre i ja podrem parlar d'una altra cosa. A veure, però és que si no acaben els comentaris... Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, amics, per haver-nos sintonitzat. També gràcies, Francesc. Francesc Figueres.
A vosaltres.
Gràcies, Elena Vázquez. I gràcies, Albert Florença. I també gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica. Sense ell, impossible que tot això que hem comentat aquí arribi fins a vostès. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem la nostra adreça de correu electrònic, taulevangeli@radioestel.cat. taulevangeli@radioestel.cat. Els esperem diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.